TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 6 de novembre, en què destacam que l'aerolínia Air Europa ha tancat l'acord amb Turkish Airlines, que entrarà dins el seu capital amb una participació del 26%. L'empresa turca inverteix 300 milions d'euros i això permetrà a la companyia amb seu a Mallorca i propietat de la família Hidalgo cancel·lar el préstec que va rebre del govern espanyol durant la pandèmia. Segons un comunicat emès aquesta matinada per Air Europa, l'operació valora la companyia en prop de 1.175 milions d'euros. Tot d'una, ampliem la informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. S'ha sabut que per primera vegada d'ençà de la pandèmia ha baixat la pressió humana a les Balears durant el mes d'agost.
Segons l'Ibestat, la quantitat total de persones entre turistes i residents va arribar a una mitjana diària de 2.005.000 persones. És un 0,5% manco que l'agost de 2024. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, considera que l'estratègia de contenció turística funciona. Són declaracions al World Travel Market de Londres.
Tres mesos consecutius que la pressió damunt el nostre territori disminueix respecte a l'any anterior. Per tant, aquest missatge de contenció, i no tan sols el missatge de contenció, sinó la feina destinada a la contenció està donant resultats.
Això sí, la davallada es deu sobretot al descens registrat a l'illa d'Eivissa, a Mallorca i Formentera, puja la pressió humana i a Menorca es manté gairebé igual.
D'aquí a unes hores sabrem si s'ha d'anul·lar el judici contra els tres acusats de la mort d'un nadó abandonat a un contenidor de Porto Cristo.
La jutgessa convocarà el jurat popular i els anunciarà si continua o no la vista oral. Fa una setmana que es va suspendre el judici perquè hi havia dubtes sobre si un dels pèrits de la defensa està titulat en medicina.
El Senat ha aprovat la llei de mobilitat sostenible, una primera passa per garantir que l'any que ve es mantengui la gratuïtat del transport públic a les Balears.
El text inclou una esmena del PP en aquest sentit. La setmana que ve, el Congrés dels Diputats n'haurà de votar el text.
Gairebé una quarta part dels estudiants de secundària de les Balears ha provat el tabac qualque vegada a la vida.
Són dos punts menys que la mitjana espanyola, on ha baixat a mínims històrics el consum d'aquesta substància. Segons el Ministeri de Sanitat, a les illes actualment fumen un 12% dels encastats, una xifra també per sota de la mitjana estatal.
I un dia més es notícia el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets. L'exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, nega que fos ell qui filtrés el correu electrònic investigat.
Per la seva banda, tres periodistes han afirmat que varen tenir accés al correu abans que el fiscal general s'investiga com va arribar als mitjans el mail enviat per l'advocat de l'empresari Alberto González Amador, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, en què s'oferia a admetre delictes fiscals a canvi de pactar amb la Fiscalia.
I en els esports, en futbol sala, el rival de l'Illes Balears Palma Futsal a la Copa Intercontinental ja ha entrenat a Sant Moix. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Palma cercarà demà el seu tercer Mundial de Clubs. Per aconseguir-ho haurà de superar el Peñarol uruguaià, que ahir ja va provar a la pista de Sant Moix, on demà jugarà la final de la Copa Intercontinental. En futbol, el Real Mallorca va fer ahir la tradicional fotografia oficial d'equip. El club ha triat un escenari de l'illa en significat i enguany ha estat el Moll Gran de Sant Elm amb motiu del 30 aniversari del Parc Natural de Sa Dragonera. Allà Alfonso Díaz va reforçar el tècnic Jagó Barrasate independentment del resultat de diumenge. L'U d'Eivissa va imposar per 2-1 a la selecció balear, un partit solidari pels afectats de la Dana a Eivissa. A la Champions, Bruges 3-Barça 3, Newcastle 2, Atlètic Club de Bilbao 0 i Pafos 1, Villarreal 0. En bàsquet, segons ha pogut saber IB3, Curro Segura és una de les prioritats del Palmer per ser el substitut de Marco Justo. I en handbol, el club Eivissa va quedar eliminat a la primera ronda de la Copa del Rei després de perdre contra el San Pablo Burgos per 29-32.
I pel que fa al temps, avui haurem d'estar pendents de les precipitacions. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Al llarg del matí tenim el pas d'un front que donarà lloc a unes primeres hores del dia plujoses i en tempesta. De fet, a hores d'ara, aquestes precipitacions ja afecten a les Pitiüses i en poc temps també ho faran a Mallorca i a Menorca. I tot i que aquestes cauran de forma moderada, esperant que siguin de curta durada a partir del migdia, aturaran per complet i, de fet, en el cas de les Pitiüses, en poc temps també començaran a aturar. A partir del migdia i, sobretot, a partir del capvespre, s'obriran moltes més ullades de sol i tindrem un panorama més tranquil. Tot i que avançada la jornada, a punts de Menorca i també del nord de Mallorca, encara es podrien repetir aquestes pluges. També hem de destacar el vent, que bufarà moderat i fins i tot en qualque cop fort de ponent. Això farà que a la costa més exposada el panorama marítim sigui més complicat, marcat per la forta maror. I a tot això li haurem de sumar també una davallada del termòmetre, una disminució que continuarà en vista els dies següents. Ara mateix tenim a les Pitiüses 15 graus a Sant Carles i 7 a Sant Francesc. A Mallorca, 17 graus a Buja, 19 a Artà i 27 a Salines. I a Menorca, 19 graus a Alaior i 21 a Es Castell.
Per cert, que l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, acaba d'actualitzar els avisos per avui. Finalment, el nivell màxim d'avís per pluja serà taronja al sud de Mallorca i a la Serra de Tramuntana. La resta de territori de les Balears serà de color groc. Són les 8 i 6 minuts del matí, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Gairebé dos mesos després que Air Europa i Turkish Airlines tancaren un acord inicial pel qual la companyia de la família Hidalgo, amb seu a Mallorca, acceptava l'oferta d'adquisició de l'aerolínia turca, aquesta matinada hem conegut que s'ha fet efectiu, que Turkish Airlines entra definitivament en el capital, amb una participació de prop del 26%. L'aerolínia otomana hi inverteix 300 milions d'euros.
La companyia de la família Hidalgo, que arrossegava problemes de liquiditat des de feia anys, tanca així l'acord amb la companyia turca, que li permetrà avançar un any la devolució dels préstecs publicats públics de 475 milions atorgats per la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. A la pràctica, aquesta operació de cancel·lació de crèdit posa fi al finançament públic rebut en temps de pandèmia, una injecció de capital per part de l'Estat que aleshores va permetre preservar l'activitat i els llocs de feina. També, segons informa, la companyia consolida un procés de transformació amb la generació de més de 600 llocs de feina.
Aquest repagament suposa que Air Europa ha abonat a l'Estat més de 1.800 milions d'euros durant els darrers 5 anys en concepte d'interessos, impostes i taxes aeroportuàries. L'acord és una fita important perquè a partir d'ara es reunirà en una sola companyia tres dels grans actors de l'aviació comercial. IAG, que continuarà ostentant el 20% de la capital, el grup britànic, i ara també la companyia turca, a més de la família Hidalgo, que és l'única de capital espanyol. I ja fa anys que la companyia mallorquina Globalia n'és la matriu i que arrossega dificultats.
Així es, recordem que l'any 2023 va tenir lloc la venda d'Air Europa al grup internacional propietari d'Iberia. Aquesta operació ja va generar molta preocupació aquí a les illes, tant per les conseqüències econòmiques com també per les relacionades amb la connectivitat aèria. La companyia de la família Hidalgo va suposar un contrapès a l'explotació en règim de monopoli de determinades aerolínies, tant en la península com en destinacions europees, però també en els vols interilles.
I avui també destacam que per primera vegada d'ençà de la pandèmia baixa la pressió humana a les Balears durant el mes d'agost, que és el de més afluència turística. Segons l'Ibestat, la quantitat total de persones, entre turistes i residents, que hi va de mitjana cada dia, va ser de 2.500.000. La novetat més destacada, com dèiem, és que baixa el nombre de persones, molt poc, mig punt, però és la primera vegada des del 2020 que baixa.
El govern considera que l'estratègia de contenció turística funciona i que aquestes dades ho demostren. Ho ha destacat el conseller de Turisme Jaume Bausà a la Fira Turística de Londres, la World Travel Market, que aplega aquests dies les autoritats de les illes.
Tres mesos consecutius que la pressió damunt el nostre territori disminueix respecte a l'any anterior. Per tant, aquest missatge de contenció, i no tan sols el missatge de contenció, sinó la feina destinada a la contenció està donant resultats.
La dada baixa per mort d'Eivissa en què, si ho comparam amb l'any passat, cau un 4,5% perquè Menorca s'ha pràcticament mantingut amb una lleugeríssima baixada que no arriba al 0,1 i a Formentera i Menorca segueix pujant i amb alguns nous rècords. El dia de més pressió d'enguany ha estat el 6 d'agost quan es va arribar als 2.062.000 persones, també un 0,6% per davall del rècord històric de 2024 quan van conviure les illes fins a 10.000 persones més.
El catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, apunta que aquesta petita davallada en l'arribada de turistes s'ha de comparar amb dades de l'any que ve per determinar si serà estructural o circumstancial.
Qui és qui han disminuït és, diríem, aquest sector més baix del turisme, el turisme de menys recursos econòmics, i correspon concretament en aquestes dues nacionalitats que s'enduen un percentatge major de totes les vengudes aquí.
I pel professor de Geografia de l'UIB, Ivan Murray, el 2024 i 2025 són dos anys molt semblants, però considera que s'ha arribat al màxim de capacitat que tenen les illes per poder aguantar tanta afluència, i els màxims que típicament es produïen al mes d'agost s'allarguen durant més dies.
Sobretot a Mallorca i a Eivissa, el que sí que és curiós és el fet de que el pic se va, podríem dir, si parlàssim d'un gran cim, el cim se va com esclafant, que ha fet pujades molt importants també a les puntes d'estiu, juliol i agost. No és que s'esclafi i s'escampi cap a la resta de l'any, tot el contrari, és a dir, estem per amunt i, a més, s'amplia per es costat.
Es considera que el mercat britànic és un dels que es contreu i, precisament, els turoperadors del Regne Unit vaticinen que la pròxima temporada alta serà complicada a les Balears. Algunes empreses han advertit a la Fira Turística de Londres, la World Travel Market, que diverses circumstàncies dificultaran l'arribada de turistes britànics. El director executiu de Jet2 és Steve Hippie.
It's going to be a tough year, a very tough year.
Serà un any dur, molt dur. Tenim una pujada d'impostos al Regne Unit, un increment del costos a les Balears, un augment del cost de la sostenibilitat, les taxes d'AENA i un creixement del moviment antiturisme, així que serà dur.
Per tant, el sector està molt pendent de l'evolució del mercat britànic i també de l'alemany, els dos principals que passen per una situació econòmica complicada. Els hotelers de Mallorca han avançat que el mes de febrer de l'any que ve el 40% dels hotels de l'illa ja seran oberts i un 70% el mes de març.
També han pronosticat l'obertura de nous mercats amb la connectivitat per primera vegada l'any que ve des de les illes amb el Canadà i Abu Dhabi, els Emirats Àrabs Units, que és la porta d'entrada dels turistes asiàtics a les illes. Així ho ha explicat a Londres el president de l'Associació Hotelera de Mallorca, Javier Vic.
Ens estan convertint en una destinació global, no? Jo crec que aquesta connectivitat que nosaltres tenim transoceànica ens està dient que hi ha unes possibilitats de tenir turistes de major valor i continuant fent feina, el que nosaltres deim, valor i no volumen.
A més de diversificar mercats, Vic creu que s'ha d'apostar per atreure turisme els mesos de l'any manco de mandats, com som gener, febrer i març. De fet, enguany s'ha incrementat un 61% el nombre de turistes durant el primer trimestre.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 12 minuts. Avui matí se sabrà si es reprèn o s'anul·la el judici contra els tres acusats per la mort d'una nounada que presumptament varen abandonar a un contenidor. Va ser a Porto Cristo el 2023. La jutgessa convocarà el jurat popular i els anunciarà si continua o no la vista oral.
Fa una setmana que es va suspendre el judici perquè hi havia dubtes sobre si un dels peris de la defensa està titulat en medicina. El tribunal ha pogut comprovar la documentació portada per les parts. La fiscalia reclama a la mare de la nounada i al seu cunyat la pena de presó permanent revisable per haver llançat la menor en un contenidor. La germana de la mare s'enfronta a una multa pel delicte d'omissió del deure de socors. Les defenses, en canvi, consideren que l'infant va néixer mort i que, per tant, no són responsables del delicte d'assassinat.
I per cert que vos hem de comunicar una notícia important que acaba de comunicar el Consell d'Eivissa relacionada amb el trànsit, amb les carreteres, i és que s'ha tancat la carretera de l'aeroport a l'alçada de Can Fonoll. La brigada de la xarxa viària del Consell d'Eivissa treballa en aquests moments en la retirada d'un arbre que ha caigut a la carretera de Ses Salines. Per tant, atenció si heu de circular per aquesta via perquè vos la trobareu tallada. I també novetats a la granja, macrogranja de gallines de Llucmajor perquè l'empresa propietària, Avícola Sant Perot, no consta que hagi recorregut la declaració d'impacte ambiental desfavorable per l'exercici de la seva activitat. Una activitat, recordam, amb 135.000 gallines.
Ho ha confirmat el conseller de Territori, Habitatge i Mobilitat durant la seva compareixença en la Comissió d'Ordenació Territorial a petició del grup socialista. El PSOE ha demanat perquè continua oberta la granja de Set Cisternes. El conseller José Luis Mateo ha recordat que, d'acord amb la resolució del govern el mes d'agost, la propietat té fins a finals d'any per complir el pla de desescalada i reduir les dimensions d'explotació a un màxim de 40.000 aus.
Contaba con una autorización con ese máximo de 40.000 gallinas. Y es cierto que de acuerdo con ese plan de desescalada, si cumple con ese plan de desescalada, cuya fecha límite está marcado para diciembre de 2025, pues podrá continuar desarrollando su actividad.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 8 i 16 minuts. Primera passa per garantir la gratuïtat del transport públic a les Balears per l'any que ve. El Senat ha aprovat la llei de mobilitat sostenible que inclou una esmena del Partit Popular en aquest sentit. La setmana que ve, el Congrés dels Diputats haurà de ratificar el text.
Sí, si la cambra baixa finalment dona la llum verda, la mesura garantiria que el govern rebi el finançament estatal necessari per cobrir íntegrament el cost del servei i que el descompte pels usuaris sigui del 100%. L'esmena reconeix el fet insular tant aquí a les Balears com a les Canàries. La llei ja va suposar una primera votació al Senat amb els vots en contra del Partit Popular, de Vox i d'UPN i l'abstenció de Podem al Senat. Vox va intentar vetar-la, però el Partit Popular, amb la majoria, ha introduït les esmenes i l'ha retornada al Congrés per l'aprovació definitiva.
I també destacam que gairebé un 25% dels estudiants de les Balears ha aprovat el tabac en qualque vegada, en qualque ocasió, és gairebé una quarta part, per tant, d'aquests estudiants. Són dos punts manco que la mitjana espanyola, on s'ha baixat a mínims històrics el consum de la substància. Segons el Ministeri de Sanitat, a les Illes actualment fumen un 12% dels encastats, per davall de la mitjana estatal també, d'aquests gairebé la meitat, el 50%. Ha intentat deixar-ho alguna vegada. Així ho indica l'enquesta Estudes 2025, que s'ha elaborat a partir de més de 35.000 entrevistes a estudiants de secundària.
I que també apunta que el consum de cànnabis està en mínims històrics, ja que descendeix un 5,9 punts del percentatge d'adolescents que l'han provat alguna vegada respecte de l'any 2023. Pel que fa a l'alumnat que ha provat cigarrets electrònics, qualque vegada la xifra és d'un 49%, mentre que la percepció del risc pel seu consum esporàdic puja a 57%, el valor més alt registrat fins ara. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha llançat un missatge d'optimisme.
Los jóvenes de nuestro país tienen hábitos de salud más saludables, los más saludables en los últimos 25 años. Por primera vez desde que existen registros, que insisto, se tienen registros desde el año 1994, las tres sustancias más consumidas, alcohol, tabaco y cannabis, presentan las prevalencias más bajas en consumo en los últimos 30 días desde finales de los años 90.
La ministra també ha destacat que el 75% dels joves fa esport cada setmana i augmenta la percepció de risc cap al cànnabis i l'alcohol. Un 94% i un 60% consideren que són perjudicials, respectivament.
Música. Són les 8 i 19 minuts. El darrer informe de l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, revela converses telefòniques i whatsapps del comissionista Víctor de Aldama en què parla sobre els contractes per vendre proves PCR al govern durant la presidència de Francina Armengol. Són uns àudios i uns missatges que ha publicat Diario de Mallorca.
El comissionista Víctor de Aldama parlava amb el representant de l'empresa Eurofins Megalab, Ignacio Díaz Tapia, per confirmar que les Balears acceptaven comprar les proves PCR.
Que me acaba de llamar de Baleares, acaban de dar el ok para empezar mañana. Y ya han dicho que ok. Yo ahora diré al de Canarias, le voy a llamar para decirle, oye, Baleares ya ha dicho ok. Para que se ponga en marcha también él, ¿vale?
I després de la Junta de Portaveus d'aquesta setmana al Parlament, els partits han reaccionat als àudios que acabam de sentir. El Partit Socialista manifesta absoluta tranquil·litat i gens de preocupació, diu. De fet, reclama a la presidenta Proens que demani perdó a l'expresidenta Armengol, Marta Puyalto.
Això perquè el portaveu del PSIC, Iago Negueruela, critica que el PP doni credibilitat al presumpte comissionista Víctor de Aldama. Els socialistes defensen que el Tribunal Suprem ha tancat el cas Mascaretes sense imputar cap responsable del govern Armengol.
Creo que la señora Proens puede aprovechar para pedir disculpas públicas, porque ha quedado confirmado que no va a haber ningún tipo de investigación más sobre la situación de Baleares que afecte a la responsabilitat de membres aforats.
El Partit Popular lamenta que els socialistes no donin explicacions i creuen que sortiran noves informacions de la Guàrdia Civil. Marga Duran ha criticat que el govern del pacte obrís la porta a la trama Coldo.
Hauran d'esperar en els nous informes de la UCO. Però el que sí que és cert és que les dues úniques comunitats autònomes que van contractar en la trama va ser Balears primer i després Canàries.
Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, creu que el Partit Socialista, no el govern Armengol, hauria d'assumir algun tipus de responsabilitat.
Jo no tinc percepció ni cap indici de que ningú de les Illes Balears participés de forma activa en cap trama de corrupció. Ara, és vera que una trama de corrupció del Partit Socialista va operar a les Illes Balears, on governava el Partit Socialista.
Vox, per la seva banda, no descarta intentar reobrir la comissió d'investigació del cas Mascaretes al Parlament.
Precisament, Vox s'ha sumat aquest dimecres a l'Esquerra i a la Junta de Portaveus ha votat a favor d'una proposta del PSIP que demana la compareixença urgent del vicepresident del govern, Antoni Costa, perquè doni explicacions sobre les negociacions per acordar uns pressupostos. Són Iago Negueruela, del PSIP, i Manuela Cañadas, de Vox.
Un vicepresidente que dice que está negociando cuando no está negociando y, por tanto, un gobierno que ha hecho de la mentira pues su motor de acción política. Es curioso cómo se dice que hay negociaciones cuando no hay ninguna reunión con nadie. Cómo se utiliza el Pleno para decir que se está hablando con Vox y con el PSIP, cuando con el PSIP hubo una reunión y no hubo más contactos.
En estos dos años las tomaduras del pelo del PP son para coger y decir... Esto es un paripé. Lo democrático también es que los consejeros comparezcan y que el vicepresidente comparezca para explicar los pactos ocultos o no ocultos que tiene con el Partido Socialista.
Marga Durán, del PP, creu que les negociacions discretes són les més eficaces per arribar a un acord.
Era un tema prou important per dutxar en discreció. Hem vist avui com vots que ahir mos retreia que estiguessin disposats a seguir tenint reunions amb el Partit Socialista, doncs avui Vox i el Partit Socialista s'han posat d'acord per fer la pinça en contra del Partit Popular.
El PP no ha volgut que aquesta compareixença de Costa es produeixi la setmana que ve i no se celebrarà fins d'aquí a 15 dies.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 23 minuts. L'exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, i qui fou la secretària de Política Institucional i assessora de la Moncloa, Pilar Sánchez Acera, neguen que la Fiscalia els filtrés el correu electrònic que s'investiga. Recordem que és el mail enviat per l'advocat de l'empresari Alberto González Amador, en què proposava un pacte a canvi que la també parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, reconegués haver comès dos delictes fiscals. Ho han dit en la tercera jornada del judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets.
Sánchez Acera ha explicat que el mitjà de comunicació li varen fer arribar el document a través d'una captura de pantalla, una imatge que va reenviar a Lobato, qui ha dit que no ho va utilitzar perquè ningú li aclaria l'origen d'aquella informació, que era confidencial.
¿Recuerda usted quién se la envía la imagen de la carta? Porque usted se la reenvía.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
Yo salgo el primero en toda España con ese documento. La gente va a decir, pero ¿usted dónde lo ha sacado, no? Y entonces algunos medios y analistas podrían decir, pues puede venir de la Fiscalía.
De la seva banda, tres periodistes han afirmat que varen tenir accés al correu abans que el fiscal general d'un estat, José Precedo, de El Diario Puntés, i s'ha negat a revelar-ne la font.
No amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel, que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza.
El judici es reprendrà dimarts que ve, dia 11.
I estarem pendents, sobretot de la declaració també del fiscal general de l'Estat, que és sobretot la part més important que encara no hem escoltat en aquest judici i que també serà determinant per arribar a la conclusió. Ara són les 8:25, ara anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
Avui continuaran els actes previs a la final intercontinental entre el Palma Futsal i el Peñarol. Precisament, els uruguaians ja s'entrenaren ahir a Sant Moix. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Palma cercarà demà a partir de les 9 del vespre i en directe per Iveta Ràdio el seu tercer Mundial de Clubs, i per aconseguir-ho haurà de superar el Peñarol, que ahir ja va provar la pista de Sant Moix, on demà es disputarà la final de la Copa Intercontinental. Sentim el que ha dit el tècnic del Mallorquins, Antonio Vadillo.
Llegada a una final, no hay favorito. La final es una final. Se intervienen muchísimas cosas. Entonces todo está muy igualado. Ellos tienen el hándicap de que jugamos en nuestra casa. Serán o serán, pero les puede faltar un poquito de ritmo, ya que llevan dos meses parados.
Demà hi haurà ple absolut a la graderia de Sant Moix, i no només d'aficionat del Palma, sinó també del Peñarol. 1.000 seguidors tenen la seva entrada. L'equip visitant no està acostumat a esdeveniment d'aquestes dimensions. Per ell serà ben especial i confien en poder guanyar. Sentim el tècnic del Peñarol, Diego D'Alessandro.
Nuestro país no acostumbramos a tener tanto público, ni a favor ni en contra. Así que ver el estadio repleto va a ser... Nos va a hacer muy felices y sabemos que todo puede pasar, que son 40 minutos para dejar todo.
Més coses. El Real Mallorca s'ha fet la fotografia oficial de la temporada al Moll Gran de Sant Elm, amb motiu del 30 aniversari del Parc Natural de Sa Dragonera. Allà ha parlat el cap de negocis, Alfonso Díaz, a qui se li ha demanat sobre la continuïtat del tècnic Jagoba Arrasate si diumenge l'equip perd contra el Getafe.
Vamos a entrenar esta semana y a ver qué pasa en Getafe. No me refiero a que veremos qué pasa con entrenar en Getafe. No equivoquemos la respuesta, que no he dicho eso. Lo que estoy diciendo, no adelantemos si vamos a ganar o perder. Veremos qué pasa en el partido, simplemente. El entrenador es Jagoba y va a seguir siendo entrenador. Siempre se tiene confianza en todos los que estamos. Estamos aquí y hay que sacar esto adelante.
Més futbol, l'Uda Eivissa va imposar per 2-1 a la selecció balear el partit solidari per recaptar fons pels afectats de la Dana a Eivissa. Fran Castillo va fer l'1-0, però abans del descans, Gretzer va marcar en pròpia porta. Al segon temps, Ernesto va fer el 2-1 definitiu. Tots els doblers es destinaran íntegrament a la Fundació Creu Roja. I a la quarta jornada de la Champions, i pel que fa als equips espanyols, no va ser un bon vespre. Tan sols el Barça va poder rascar un punt després de l'empat a 3 al camp del Bruges. El Villarreal va perdre per 1-0 contra el Pafos, i Newcastle 2, Atlètic Club de Bilbao 0. En bàsquet, segons ha pogut saber Ivetres, Curro Segura és una de les prioritats del Palmer per ser el substitut de Marco Justo. El tècnic andalús, que va ascendir amb el Menorca Bàsquet a l'ACB el 2005, té una àmplia experiència a la primera FEB. El club mallorquí vol que el tècnic debuti diumenge al derbi contra l'Èstia Menorca, que es disputarà a les 12 a Sant Moix, i pugui començar a revertir el mal inici de Lliga. 5 derrotes en els 5 partits de Lliga disputats fan que l'equip sigui coer. Marco Justo ha deixat la banqueta per voluntat pròpia, i el club, després d'intentar que quedàs, ha hagut d'acceptar la sortida del tècnic. El ja ets entrenador ha parlat per Ivetra Ràdio d'aquesta decisió. És Marco Justo.
Cuando llegas a tomar una decisión de este tipo, pues evidentemente son diferentes circunstancias, situaciones, y me gustaría, por respeto a Vicenç, por respeto al club, por respeto al proyecto, creo que es lo mejor, por lo menos por mi parte, y creo que por la suya.
I en ciclisme, Albert Torres ja és a casa. El menorquí es va proclamar fa 10 dies campió del Mundial de Ciclisme en pista. Ahir vespre va ser rebut a Son Sant Joan per familiars i amics. El sentim.
encara no soc conscient, no? Ha passat més d'una setmana d'aconseguir aquest títol, tocarà assimilar i digerir. Va ser una carrera lluitada, amb molts ingredients, i finalment vàrem poder guanyar, però tenir la família a prop va ser increïble.
En handbol, el club Eivissa va quedar eliminat a la primera ronda de la Copa del Rei contra el Sant Pau de Burgos per 29-32, i Marta Cardona ha estat guardonada com a millor regatista jove del món. Enhorabona, també, a Marta Cardona, Alcántara. Fins aquí l'actualitat esportiva. A partir de la 1:05, tornem en el programa Esport 3, aquí a Mediterrània.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dijous. Hem de dir que en aquesta hora estem molt pendents de la pluja, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha pujat l'avís per tempestes i precipitacions a Taronja, a la Serra de Tramuntana i al sud de Mallorca. La resta d'illes es manté de moment en groc. Hi ha un nucli de tempesta entre la península i les Balears que també podria provocar retards i cancel·lacions de vols, per tant, molta paciència i estar atents en aquestes actualitzacions de vols, si és que avui n'heu d'agafar algun. D'aquí res, tot d'una, actualitzarem també quina és la situació a Eivissa, on s'han produït precipitacions importants. Abans, repassam aquestes claus que marquen l'actualitat d'aquest dijous, perquè Air Europa ha tancat l'acord amb Turkish Airlines, que entrarà dins el seu capital amb una participació del 26%.
L'empresa turca inverteix 300 milions d'euros, cosa que permetrà a la companyia en seu a Mallorca i propietat de la família Hidalgo cancel·lar el préstec que va rebre del govern espanyol durant la pandèmia. L'operació valora la companyia en prop de 1.175 milions d'euros.
I per primera vegada, d'ençà de la pandèmia, ha baixat la pressió humana a les Balears durant un mes d'agost.
Segons l'Ibestat, la quantitat total de persones entre turistes i residents va arribar a una mitjana diària de 2.5 mil persones. És un 0,5% manco que l'agost de 2024, dades que aprofita el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, per afirmar que l'estratègia de contenció turística funciona.
I ja vos avançàvem que les precipitacions ha provocat les primeres incidències a Eivissa, on s'ha tancat l'autovia a l'aeroport per les fortes pluges caigudes aquest matí. També s'ha tornat a inundar el barri d'Espretat. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia, sí, la carretera de l'aeroport està tancada a l'alçada de Can Fonoll. Segons el Consell d'Eivissa, la brigada de xarxa viària treballa també en la retirada d'un arbre caigut a la carretera de Ses Salines. També s'ha inundat el barri d'Espretet, molt afectat, recordem, durant les pluges del 30 de setembre i de mitjan octubre.
I Menorca iniciarà els tràmits per repatriar els dos menors que varen ser abandonats a l'illa fa un mes. Adjel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Consell s'ha fet des d'aleshores càrrec de la tutela dels dos menors mentre la policia investigava els fets i intentava localitzar les famílies. Ara el Consell ha demanat a l'Estat que comenci els tràmits per poder repatriar-los. A principi d'octubre, recordem, van arribar a l'aeroport els dos menors acompanyats cada un del seu pare. Són dos casos diferents, però que comparteixen el modus operandi. El progenitor els va deixar a l'illa i va tornar tot sol al seu país d'origen.
I a Mallorca continuen les comissions dels pressupostos a l'Ajuntament de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Avui serà el torn de les regidories d'Infraestructures i Seguretat Ciutadana. Ahir el debat es va centrar en les àrees d'urbanisme, habitatge i comerç. Els partits de l'oposició encarregat contra l'equip de govern per l'habitatge, el PSIP, assegura que el PP menteix i que no complirà en la promesa de construir 1.000 habitatges de protecció en vista a l'any que ve i el 2027.
I ara dedicam l'entrevista del dia als cribratges del càncer de mama.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Perquè vos ho explicàvem fa dos dies, el Ministeri de Sanitat ha enviat un requeriment formal a les comunitats governades pel PP perquè remetin de forma immediata les dades als triatges de càncer de mama corresponents als darrers 5 anys. La mesura arriba després de les errades detectades, en concret al sistema andalús, que ha afectat milers de dones i s'emmarca en l'obligació legal de subministrar informació sanitària comparable a escala estatal. De com funciona el procés de tria per la detecció del càncer de mama aquí a les Balears en volen parlar. I ho feim ara amb el president de l'Associació contra el Càncer a les Illes, José Reyes. Bon dia.
Molt bon dia. Moltíssimes gràcies per la invitació.
Com funciona a les Illes? Com està organitzat aquest programa de triatge de càncer de mama a les Balears?
Bueno, el programa de cribatge de càncer de mama a les Illes Balears està adreçat a les dones d'entre 50 i 69 anys. Se'ls envia una invitació mitjançant una via telefònica, mitjançant SMS, i la primera prova de cribatge que es fa és la realització d'una mamografia, que en cas de ser normals es notifica i es torna a fer una invitació al cap de 2 anys, i en cas de que es detecti alguna lesió sospitosa, que no vol dir que obligatoriament acabi sent maligna, es poden fer després altres proves per seguir-ho estudiant.
Per tant, en qualsevol cas, tant si no s'ha detectat res com si hi ha alguna cosa sospitosa, s'ha d'esperar rebre aquest missatge de confirmació una vegada realitzada la prova.
Efectivament, és a dir, s'ha de tenir en compte que aquesta mamografia sempre és revisada per 2 radiòlegs diferents abans de fer una, diguem-ho així, una resposta definitiva sobre el resultat de si és una mamografia normal o no, o sospitosa. Que sembla ser que aquest és el punt que va donar problemes en el cas de Sevilla. El fet de que s'havia de fer una segona valoració, una segona revisió de l'imatge, i aquest pas és el que allà es veu que va donar alguna mena de dificultat. En qualsevol cas, és molt important el fet de comprovar les dades que tenim posades a la targeta sanitària, perquè la invitació, tant en tots els programes de cribatge, es fa en base a les dades que tenim a la targeta sanitària posades, i, per tant, és molt important que el telèfon que tinguem a la targeta sanitària sigui el correcte per poder rebre la invitació correctament.
Per què és tan important fer aquestes proves? És a dir, que permeten saber, hi ha molts de casos que es detecten a través d'aquestes mamografies?
Bueno, de fet, en el darrer any, si no record malament, ho estic dient molt de memòria, un 20% del total dels casos de càncer de mama que es varen diagnosticar a les Balears varen ser diagnosticats a través del programa de cribatge. Els programes de cribatge, tant el de cèrvix com el de mama com el de colon, són programes que permeten salvar vides. Són programes que permeten diagnosticar el càncer de manera precoç i que, per tant, permeten iniciar el tractament d'una manera molt més inicial, primerenca de la malaltia, i, per tant, oferir un millor pronòstic a les persones afectades. Per tant, el missatge fonamental és que els programes de cribatge funcionen, que funcionen correctament, que salven vides, i que, per tant, sempre que es rebi la carta o el missatge convidant a la participació en els programes de cribatge, sisplau, hem de participar, perquè són una eina fonamental per disminuir la mortalitat per càncer.
Vosaltres recomaneu-se proactius, és a dir, per exemple, una dona de 50 anys que sap que ha de rebre una cita, però, com el cas que dèieu, potser no té el telèfon ben actualitzat i veu que no rep aquest missatge. Recomaneu demanar informació, veure què està passant? Recomaneu aquesta proactivitat de la població a l'hora de ser citats?
Sí, sí que la recomanem, clar que sí. És a dir, en el sentit que hi ha telèfons gratuïts disponibles a la web de la Conselleria i de la Direcció General de Salut Pública per poder demanar la informació. Sí que considerem que és important aquesta proactivitat, perquè és el que permet a vegades que, si no s'està rebent la carta per alguna circumstància burocràtica, que això es pugui solucionar. No? I, diguem-ho així, creiem, en el fons, que el fet de que la població estigui preocupada al voltant del funcionament dels programes de cribatge és en gran mesura gràcies al fet de que s'ha aconseguit transmetre correctament el missatge de que els programes de cribatge són importants. Els programes de cribatge salven vides i el fet de que la població tingui preocupació sobre com estan funcionant és molt important perquè significa que s'ha generat la consciència de que és una eina bàsica per la lluita contra el càncer.
A l'hora de sotmetre's a aquestes proves, el percentatge de participació, és a dir, el percentatge de persones que acudeixen realment a fer les proves una vegada reben la citació, podríem parlar tant del cribratge de càncer de mama com d'altres tipus de càncer, els altres que enumeràveu, són satisfactoris? Podrien augmentar més? Encara falta consciència?
En el cas del cribatge de càncer de cèrvix i de càncer de mama, no tinc les dades exactes, aquestes dades les té, de taxa de participació, aquestes dades les té la conselleria, però el concepte i la informació que ja ens transmeten rere any és que en aquests dos programes les taxes de participació són altes. Això té sentit perquè són dos programes de cribatge que fa molts anys que estan operatius. En el cas concret del cribatge de càncer de mama fa més de 20 anys que funciona, i, per tant, la consciència dins de la societat de la importància d'aquest programa ja està clarament establerta. Per tant, i les dones són generalment molt disciplinades, molt acostumades a participar en els cribatges i, per tant, les taxes de participació són molt altes. En el cas concret del programa de cribatge de càncer de colon, s'ha de millorar la taxa de participació, que encara no és prou elevada, que està al voltant del 30%, i aquí hem de fer un esforç des de l'administració. Nosaltres, des de l'Associació Espanyola contra el Càncer, estem col·laborant amb un sistema de trucades telefòniques a les persones que han rebut la carta i que no han participat, que es fan des de la seu, des de l'associació amb els voluntaris, i que persegueix precisament aquesta millora de la participació dins, en aquest cas en concret, del programa de cribatge de colon.
En algun cas, sabeu si s'ha debatut rebaixar l'edat, per exemple, aquests 50 anys a l'hora de rebre la primera citació? En general, els experts estan satisfets amb aquesta primera citació als 50 anys?
Ara mateix, és a dir, aquest rang d'edat està fixat en aquest marge entre els 50 i els 69. És veritat que en els darrers 10-20 anys s'ha observat un increment paulatí de la incidència de càncer de mama en les dones de menys de 50 anys. Però la decisió de poder moure l'edat d'inici en una edat per sota dels 50 anys, estaríem parlant dels 45, són decisions en realitat molt tècniques. És a dir, any rere any es revisen les taxes d'incidència i es valora diguem així, la conveniència o la possibilitat de poder moure aquest rang d'edat. Són decisions, insisteixo, molt tècniques, molt a nivell de societats científiques i molt a nivell, diguem així, d'un anàlisi profund de les dades, perquè moure el rang d'edat també significa que estàs, diguem així, generant una activitat, diguem així, extra, que has de veure si tens capacitat de poder assolir o no. Ara mateix, la decisió tècnica és que encara no hi ha un augment d'incidència prou important per sota dels 50 anys com per moure cap als 45 l'edat d'inici del cribatge. Però, insisteixo també, això és una dada que es va revisant, diguem-ho així, cada any, o una decisió que es revisa cada any i que podria succeir que en el futur es canviés, però ara mateix, és a dir, es manté en aquest punt dels 50 anys.
Avui hem volgut ser molt didàctic i anar molt a la base per explicar tot aquest funcionament, perquè, ja que se'n parla tant, consideràvem important explicar aquesta base per tothom que li interessi, que al final som tots, i agraïm molt que hagueu acceptat aquesta invitació. José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, de veritat.
Són les 8:42.
¿Quieres ir a Somboise a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8:42. El jutge Juan Carlos Peinado ha rebutjat arxivar la causa per 5 presumptes delictes contra Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, tal com demanava la defensa i la fiscalia. De manera que continua amb la investigació i inclou una nova investigada. Es tracta de l'actual secretària general de la presidència, Judith González Pedraz, qui haurà de declarar el pròxim dia 12 de novembre.
Recorden que Peinado investiga si Gómez hauria comès els delictes de tràfic d'influències, corrupció són els negocis del sector privat, apropiació indeguda, intrusisme i malbaratament de cabals públics. Considera que tots aquests són connexos. També ha dit mantenir la causa per l'assessora de Gómez a la Moncloa i pel delegat del govern a Madrid. En la resolució, el jutge ha ordenat nombroses diligències, però rebutja citar en qualitat de testimoni Pedro Sánchez.
I el president en funcions de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sol·licitat comparèixer la comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes. Serà dimarts que ve, dia 11, per explicar les actuacions que es duen a terme per a la recuperació social i econòmica de les zones afectades per la riuada. Els que han comparegut aquest dimecres, però, a la comissió del Congrés dels Diputats, han estat les associacions de víctimes.
Han demanat un pacte d'estat per evitar més tragèdies com aquesta i que es triïn bé els càrrecs públics. Són el president de l'Associació de Damnificats de l'Horta Sud, Cristian Lasaec, i una de les familiars afectades, Elizabeth González.
Ponernos a trabajar todos juntos, independiente de partidos. Olvidémonos de nuestras siglas y pensemos en las personas a las que estemos representando.
Hay una responsabilidad que se debe asumir y no puede pasar por aforamientos, sino que debe ser juzgada como cualquier otro cargo público sin necesidad de elevarse al TSJ.
La jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa sobre la gestió de la Dana de València, ha citat a declarar el portaveu del PP a les Corts, Juanfran Pérez Llorca, el propietari del restaurant El Ventorro, on Mazón va dinar el dia de les inundacions, i diversos membres de l'equip de l'expresident de la Generalitat Valenciana.
D'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Ara vos deixam amb les desconnexions insulars de l'informatiu matí. 10 minuts per les notícies de cada illa, aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí, edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45, bon dia. Continuen les comissions de pressupostos a l'Ajuntament de Palma. Avui serà el torn de les regidories d'infraestructures i de seguretat ciutadana. Ahir va ser el torn de les àrees d'urbanisme, habitatge i comerç. Els partits de l'oposició han carregat contra l'equip de govern per l'habitatge. El PSIP assegura que el PP menteix i que no complirà en la promesa de construir 1.000 habitatges de protecció en vista als anys 2026 i 2027. Tot d'un en parlam. Abans, però, volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobam algo de retenció encara de Sabia de Cintura en ambos sentits, sobretot en sentit Andratx, des de l'Estadi Balear fins a sortir cap a la carretera de Solla. També retencions a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca i poc més a la resta de carreteres per ara. Tranquil·litat. És tot. Bon dia.
Gràcies, Dani. En Joan Jiménez, del control tècnic. Començam.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, els partits de l'oposició de l'Ajuntament de Palma han carregat contra l'equip de govern per l'habitatge. El PSIP assegura que el PP menteix i que no complirà en la promesa de construir 1.000 habitatges de protecció en vista a l'any que ve i el 2027. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. El debat de pressupostos a les comissions a Palma es va centrar en àrees d'urbanisme i habitatge i comerç, restauració i autònoms, que enguany compten amb una inversió de 24.867.000 euros i 7.200.000, respectivament. És un debat en què ha posat el focus en els projectes de construcció d'habitatge a la ciutat previstos pel govern municipal, com són els 1.000 habitatges que es preveuen en 5 solars deserts i en els quals Cora assegura que invertirà 9 milions d'euros. Els socialistes acusen el PP de mentir. Sentim Xisco Ducros, del PSIP, i després el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo.
Soñar es gratis, ¿eh? Pero mentir, señor Fidalgo, sale caro. Y usted ha dicho que cuando acabe la legislatura habrá 1.000 viviendas, yo entiendo, de precio limitado, que son de precio limitado, es cierto, porque es muy limitado el público al que se dirigen, el 5% de la población, a 1.600 euros el alquiler al mes. Sí, sí, ultra limitado, porque no son para la mayoría.
Si usted dice, ¿se van ustedes a equivocar? Pues dejen ustedes que nos equivoquemos, en cualquier caso. El tiempo dirá, pero si no es así, dejen ustedes de poner palos en las ruedas con una crítica absolutamente incongruente.
En la mateixa línia, Podem i Més per Mallorca han posat en dubte la utilitat de l'oficina antiocupació. Vox, al contrari, l'ha defensada. Sentint Lucía Muñoz de Podem, després Neus Truyol de Més per Palma i Fulgencio Coll de Vox.
No le he oído decir nada de la oficina antiocupación. No sé qué piensan hacer con ella, pero parece que no entra dentro de sus planes o por lo menos de su discurso con respecto a la política de vivienda de este ayuntamiento.
Mentre se desmantella l'oficina antidesnonaments perquè té menys personal i té menys capacitat d'afrontar la dramàtica situació de tantes persones que se poden sentir en situació de perdre a casa seva. Per tant, voldríem saber per què se continua finançant aquesta oficina i entenc jo, si mos ho poden aclarir, si realment hi ha aquests convenis i si hi ha algú del Col·legi d'Arquitectes i del Col·legi d'Advocats fent feina en aquesta oficina. Perquè la informació que tinc jo, que he anat a l'oficina diverses vegades, és que ja no hi ha ningú.
Perquè sí, hi ha una realitat que se niega, però que el mercat lo diria. És a dir, simplement con hacer una legislació a la italiana o a la inglesa con relació al problema de l'ocupació il·legal de viviendas, saldrien al mercat en Espanya cientos de miles de viviendas i en Baleares más de 15.000 y en Palma, sin lugar a duda, más de 3.000 viviendas saldrían en un periodo brevísimo.
L'oposició també ha criticat que no hagi doblers per a la rehabilitació de barris vulnerables i que Palma es trobi a la cua de la ciutat de ciutats en inversió d'habitatge.
L'altra partida que es va debatre ahir va ser la del Departament de Comerç, Restauració i Autònoms, que redueix el pressupost en un 8%, una davallada que també afecta Palma Activa i que ha generat polèmica a Cort. El PSIP afirma que el servei s'ha convertit en un club de negocis.
El socialista Xisco Ducros assegura que la que s'han prioritzat els serveis privats i que Palma Activa ha perdut el seu caràcter públic. Una acusació que ha molestat la regidora de Comerç, Lupe Ferrer, qui ha respost en contundència.
Convertido Palma Activa en un club de negocio. Entonces, no en un servicio público, sino en un lugar para tener entretenidos a los emprendedores, que está bien, y hay que hacerlo, pero no para darles un servicio.
Que, por favor, menuda vergüenza que usted diga club de negocios, cuando usted nunca ha tenido en cuenta ni a los emprendedores ni a los autónomos. Una vergüenza que su partido hable así de los autónomos y de los emprendedores de esta ciudad.
Una altra crítica cap a l'àrea de comerç de Cort ha vengut també dels socialistes que s'han mostrat preocupats pel tancament de diversos comerços emblemàtics de Palma i pel perill que això, diuen, suposa per al teixit empresarial de ciutat.
Avui, com deien, continuaran aquestes comissions, serà el torn dels regidors d'infraestructures i també de seguretat ciutadana. Més qüestions, els pobles de la Serra de Tramuntana i el govern continuen fent un front comú per trobar solucions a la problemàtica de l'aigua. Una de les primeres passes serà la digitalització de la xarxa per detectar-ne les pèrdues.
Durant la reunió celebrada a Esporles, el govern ha presentat als ajuntaments la nova convocatòria d'ajudes per la digitalització de xarxes d'aigua en petits municipis, una línia de subvenció que permetrà finançar actuacions destinades a la monitorització i el control de fuites, la instal·lació de sensors i la millora de l'eficiència en la gestió del cicle de l'aigua. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics.
La situació ara és molt delicada, eh? Tots tenen molt de problemes i ara mateix resolen l'abastiment en camions. Clar, davant d'aquesta situació doncs, hem revisat totes aquelles coses que poden fer, tot el que hem anat parlant a les altres taules. Els han presentat les línies de subvencions que ens varen demanar doncs, per ajudar-los a digitalitzar més la xarxa. Estudiarem el tema d'ajudar-los amb aquestes despeses extraordinàries, la línia de subvencions per netejar torrents. Hem parlat de totes aquelles qüestions que els preocupen.
La trobada també ha servit per informar sobre ajudes a particulars per a la neteja de torrents i el seguiment de les subvencions finançades en l'impost de turisme sostenible.
8:52, el nou centre multifuncional de Caladó estarà enllestit a final d'aquest mes. Aquesta és la previsió de l'Ajuntament de Santanyí, que va adjudicar les obres el passat mes d'abril amb una inversió de més d'1 milió d'euros.
L'objectiu és que els treballs de l'interior de l'edifici estiguin completament acabats a finals de novembre. L'edifici de prop de 900 metres quadrats està pensat per a concentrar múltiples serveis municipals i de seguretat en un únic espai, com són l'oficina de turisme, l'atenció de detenció ciutadana i també el centre jove i dependències per a la Guàrdia Civil i l'Oficina de Servei d'Atenció al Turista Estranger. Maria Pons és la batllessa de Santanyí.
quan se va deixar aquest centre multifuncional, el cost que hi havia era de més o menys com 300.000 euros. I ara, per deteriorament que ha sofrit aquest edifici durant aquest temps que ha estat tancat, la licitació ha sortit per més de 900.000 euros. Però jo crec que 900.000 euros per poder abastellar cada dia d'un centre d'aquestes característiques no es paga, com dèiem.
Mentrestant, a Llucmajor, els veïns de Serenal i de les urbanitzacions de la zona com Mallorís o Puigderrós denuncien de nou robatoris als vespres a les cases.
Ja s'instal·laren càmeres fa uns mesos, però demanen més vigilància policial. La batllessa de Llucmajor assegura que s'investiguen casos nous.
En las casas tienes que ir con mucho cuidado y cerrarte pronto porque te da miedo. Sí, porque ya van preparados, se lo saben todo. Sí, claro. Entonces tú te acuestas y tienes un riesgo ahí de que te pueden entrar por una reja.
Ara sentíem la Teresa, és veïna de tota la vida de Serenal del Llucmajor i diu que torna a veure com els robatoris al vespre són els protagonistes. I a les urbanitzacions de la zona, també.
Sí, correcto, eso se comenta en el barrio y entre las urbanizaciones la gente tiene miedo. Nosotros hemos vivido hace un par de meses, fue un matrimonio, entraron, es verdad que estaba la vecina con el marido viendo la tele y ni se enteraron porque vieron la puerta abierta y cuando se dieron cuenta y la Guardia Civil dijo que era muy difícil pillar.
Per la seva banda, la batllessa del Llucmajor, així que les escoles, afirma que no té constància de més robatoris i fa una petició.
Demanam principalment que les denuncis se facin en els cossos i forces de seguretat, que les xarxes socials no són un canal de denunci vàlid, que el que fa és crear més alarma, crear alarma a tota la ciutadania.
Amb aquest apunt arribam a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 8 del, per les 9 del matí, són les 8:55 minuts, parlam de música.
I a totes musa germana, aquest tenim urament que tenim per una terra.
Parlam de música i escoltam música com aquest enamorament per la terra que cantava Anna Ferrer, que va ser el leitmotiv de la gala dels 80 Premis Enderroc a la Música Balear. Premis per tothom, atorgats per la crítica, però també per la gent que escolta i que s'interessa i que va voler emetre els seus vots. Prop de 30.000 persones. La gran guanyadora de la nit, amb tres estatuetes, va ser la falnitxera Maria Hein, juntament amb Fades i Anna Ferrer.
I no sé, que moltes gràcies, que no sé què més dir.
Difícil deixar sense paraules a Maria Hein, però així és com va quedar. I no era per manco. Tres premis, un de la crítica, dos de la gent. Com a millor disc per Katana i com a millor artista. No era per manco tampoc. En canvi, les paraules n'hi va moltes, i música també. Paraules, però, de reivindicació, que aquestes també un dels papers de la música, d'entrada de suport a Palestina.
I avui que som molt de músics aquí i que mos agrada fer dits i músiques per a la vida i la festa, hem d'entendre que si no hi ha vida, no hi pot haver festa. Així que no sé què penseu, jo m'estim més fer un disc de denúncia que un minut de silenci.
Així de fort començava Miquel Brunet, que va rebre el premi La Crítica i acabava de fer una actuació inaugural de la gala, però la reivindicació no va ser cosa només per músics experimentats, també la gent jove. Arribaven ganes d'aprofitar aquest faristol per deixar clar que les coses es poden canviar. És el cas de Fades, amb Metallics, que va recollir dos premis, el dos a millor àlbum urbà, un per La Crítica, l'altre per públic. I ho deien, alt i clar.
Per favor, Mallorca no és una encimada ni una sobrassada. Mallorca és la gent que xerra català en els seus carrers. És la gent que vetlla perquè la cultura no mori. Som tots nosaltres que sortim cada dia en el carrer reivindicant l'habitatge i la llengua.
També va haver premi compartit amb Maria Jaume per la cançó Montxerí Go Home contra el turisme de masses, paraules d'EM, cultura, música, com una de les actuacions en directe més esperades, la d'Ànimos Parrec.
Deixa-ho la fe. Que cavalqui ben tranquil·la, que passis dol com pugui, com faim tot.
i que arribaven en nou disc tret del forn, amb aquest Carta Alta guanya, sense nominacions, però amb una gran presència a la gala, apreciats, sobretot per la gent del gremi.
Altres premiats foren Anna Ferrer, l'han sentida ja, com millor disc de folk per Paranòsic, i el millor directe va ser per Les Pitxorines, i la millor artista emergent va ser Nineta.
També hi va haver premis per Pel de Gall, Samantha Hudson, Pere Navarro i la Banda Simfònica de les Balears. Altres guardonats per la crítica en aquest cas van ser Saïm, Negre, Marasma, Lanaire, Gou, Cactus, Marco Mezquida i Chicuelo, tots dos plegats, i Miquel Bruna, que també n'han parlat. Interessant també el record als músics que ja no hi són i els premis a les carreres de Capella i d'Antònia Font.
Després de 9 anys d'estar aturats, va ser com un miracle posar-nos d'acord tots cinc i poder compaginar tot el que significa tornar a posar la maquinària en marxa d'Antònia Font i compaginar-ho amb altres projectes que tenim, famílies i tot això. Però la veritat és que vàrem fer un disc i m'han sortit dues gires meravelloses.
També li va semblar un miracle el premi a un amic de la casa, el crític i divulgador de la música, Pere Estelric.
Per un matemàtic que no toca cap instrument i que només canta desafinat a la dutxa, rebre un premi relacionat amb la música és, sens dubte, un honor.
Una demostració tot plegat, la gent emergent, la gent experimentadíssima, la gent que recull la fruita, la gent que la sembra. Una demostració, deien, que la música feta aquí té molta més salut del que sovint pensam, com deia l'editor d'Enderroc, Lluís Gendrau.
La música balear és un far des del qual es pot avistar la lògica de la realitat, de les migracions, de les conquestes, de les invasions, també dels atropellaments lingüístics i culturals, però també és un espai per als trànsits d'idees i de tradicions.
I per això IB3 Ràdio du 20 anys al costat d'aquesta gent que fa música. I per cert, si voleu sentir la gala sencera, en diferit dissabte a les 11. Salut i música.
Arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest dijous, una jornada en què estan pendents del mal temps. La EMET ha pujat a taronja, l'avís per tempestes i pluges a la Serra de Tramuntana i al sud de Mallorca, i manté el groc a la resta d'illes. El mal temps ja ha ocasionat les primeres incidències a Eivissa.
Així s'ha tancat l'autovia a l'aeroport a l'alçada de Can Fonoll, i segons el Consell d'Eivissa, la brigada de xarxa viària treballa també en la retirada d'un arbre caigut a la carretera de Set Salines. També s'ha tornat a inundar el barri d'Espretet, molt afectat, recordem, durant les pluges del passat 30 de setembre i de mitjan octubre.
El trànsit és complicat per mort d'aquestes precipitacions, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.